Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts. Una jornada més, un dimecres més, en aquesta segona edició d'aquest temps de trot d'èxit, aquest programa dedicat en els món d'estrot, en els cavalls, en els cavallistes, en definitiva, a l'afició d'estrot de la nostra illa, que és molta, a pesar de que pareix que la llumeta es anava apagant a poc a poc, però l'hem d'encendre, li hem de dar bateria, li hem de dar arranca altra vegada perquè la gent es torni a enganxar a un dels esports clàssics, diria que un dels esports històrics de les nostres illes. Toni Benet, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
El nostre col·laborador habitual, que està aquí amb els seus papers, els seus resultats, tot allò que ha passat al llarg d'aquest darrer cap de setmana, les pistes, a l'hipòdrom de Sant Rafel, no, Toni? Ha hagut alguna novetat important que destaquem ja o no?
Bueno, la novetat més important és que no m'ho ha plogut i que almenys hem pogut fer les quatre carreres que teníem programades i amb bons resultats, a més.
Molt bé, el primer dia... El primer programa, que va ser dimecres passat, vàrem anunciar que havien convidat en el conseller responsable de l'hipòdrom, en definitiva d'Estrot, en Vicent Roig. Ells saben que és el conseller de comerç, dins del seu àmbit pues, hi ha FECOEF, i dins FECOEF pues, també hi ha un gerent, que és en Jaume Gomes, qui també amablement han convidat i esperem que algun dia... puguen venir, a pesar de les agendes, a pesar de les dificultats que gent de la seva responsabilitat pues, té a l'ullar de tota la setmana, no? Home, el primer dia no ho vàrem acceptar, no? L'agenda potser sí que és molt gruixuda i que no sempre hi ha temps per poder afrontar tot el que un voldria a l'ullar de tota una jornada, no? Home, el segon programa que ha passat una setmana... ja ens costa més entendre que les agendes no quadrin i que les coses no es puguen fer venir bé per gastar 10 minutets o 15 minutets i venir un programa per parlar d'algo tan interessant com és Estrot i com és un dels esports, com dèiem, amb més tradició a les nostres illes. Bé, en Vicent Roig no ha pogut venir, té la agenda encara molt carregada, i el gerent de FECOEF, el responsable de l'hipòdrom de Sant Rafel, tampoc. La veritat és que avui no li anava bé. Bé, jo crec que sense cap tipus de malícia, sense la voluntat de voler fer males interpretacions de les qüestions, jo crec que és necessari que algú doni una mica sa cara de lo que està passant dins el món d'Estrot. És necessari que algú es faci una mica responsable de les accions i de les activitats que s'haurien de fer i no es fan. No? Hauria que ser una mica responsable, i m'imagino que ho són, perquè no en cap dubte que el conseller té la màxima responsabilitat per intentar solventar totes les dificultats d'aquest camp tan complex, i el gerent de FECOEF pues, té la responsabilitat també d'intentar que les coses vagin endavant i que les dificultats que es plantegin es puguen subsanar. No? I per això crec que seria interessant pues, que venguessin a un programa que vol ser ara una mica representatiu d'aquest món, d'Estrot, i ja no quedar sense cara, que evidentment sempre jo sé que la donen quan és necessari, sinó que es posessin a disposició de la gent d'Estrot i es posessin a disposició de les dificultats que es pateix dins aquest món d'Estrot, que és que està a les dures i les madures, com es sol dir, no? Però bé, en qualsevol cas, seguirem dant un marge de confiança tant en Vicent Roig, conseller de Comerç, com en Jaume Comas, regent, en aquest cas director o gerent de FECOEF, perquè si no és en aquest programa, doncs en el que ve tinguem l'oportunitat de poder-los preguntar i, en definitiva, conèixer quines són les seves impressions de com està aquest món d'Estrot a la nostra illa i de com està també una responsabilitat directa del Consell que s'hi podran de Sant Rafel. Però bé, el dilluns passat vàrem tenir en Bartolo Costa, en Bartomeu, un home que és tot experiència, tot documentació i tot història dins d'aquest món. I avui, Toni, hem convidat a una altra persona que també té experiència, que també sap de què parlam i que té també una certa responsabilitat per lo que representa i els càrrecs que té. Jo el salut, Joan Cívico. Bones tardes, benvingut.
Bones tardes, gràcies.
I tu, Toni, explica'm-nos una mica qui és en Joan Cívico.
Bueno, en Joan Cívico, podem començar dient d'ell que és un dels manadors que fa més anys que mana dins Eivissa. Va començar de molt jovenet manant a l'Hipòdromo de Sant Jordi. Ha estat tota la vida vinculada en Sotrot i ara, a més, és, per sort, és president de l'Associació de Trot d'Eivissa i, a més, també és gerent federatiu a Eivissa.
És a dir, delegat. Delegat de la Federació Balear, que tal com ho deies, Toni, també és la Federació Espanyola, no?
Sí,
Federació Balear,
més Federació o menys Espanyola, són les dues mateixes, sí, sí.
Joan, delegat de la Federació Espanyola de Trot, a Eivissa, però és això un càrrec molt important, Joan?
Sí, Déu sap que. Però és que estan parlant de... d'un ministre i realment m'adu més feina que una altra cosa, però bueno, ho faig de bon gust.
El que t'agrada, de totes maneres, m'imagino que és portar el cavall i anar endavant dins la pista i fer resultats com els que m'han dit que vas fer el diumenge passat, que vas fer dos primers, tres primers.
La seva quadra va fer tres primers, un d'ells el va fer ell en Nolo Caquín.
Uh-huh. Bueno, o sigui que això, pesar de ser responsabilitats federatives i pesar de ser delegat, és hora de posar-te també a competir, veig que encara ho domines.
Sí, me queda un poc de temps pues, per dedicar-me a lo que és la preparació dels cavalls, aunque no està més delegat en el meu fill perquè té molta feina, però bueno, sí, intentant fer el que podem.
Bueno, ara coneixerem una mica més l'aspecte d'en Joan Civico com a esportista, però també com a responsable, diríem, d'estrot a les nostres gires. Toni, i tenim, ho vam anunciar dimecres passat no va poder venir, la Gemma Soto, que és veterinària, i crec que també està molt integrada dins aquest món d'estrot i dels cavalls, no, Toni?
Sí, bueno, ella és una veterinària, fa un
Bones tardes, Gemma.
Buenas tardes.
Muy ¿Cómo bien. Estás?
Muy bien.
Bien, hoy has tenido un hueco, ¿no?
Sí,
hoy te has podido escapar.
Sí, he hecho lo que he podido.
Bueno, nos alegramos de tenerte aquí.
Muchas gracias.
Bueno, ella és una veterinària que fa de vés un any i cosa, que està per Eivissa, venia de Múrcia, i està especialitzada, diguem, en el que és la part equina, no? I per sort, pues, la tenim molt sovint per l'Hipòdromo, ajudant-nos a dar una mà amb problemes de lesions, amb vacunacions i aquestes coses que tenim nosaltres, problemes aquests que tenim nosaltres en els cavalls. I, bueno, la tenim aquí pues, perquè ella, quan pugui, quan tingui una petita escapadeta, pugui estar amb nosaltres i ens faig un poc d'un programa didàctic de el que és un manteniment d'un cavall, cuidados que necessita, els primers auxilios i sobre tot el que necessita.
Molt bé, com que esperant que na Gemma sigui col·laboradora nostra durant molt de temps, esperem.
Que
tinguis l'oportunitat de poder anar venguent i anirem coneguent una mica més en profunditat la teva feina i, en definitiva, també tot el que ens trobem per l'Hipòdromo i per les quadres, no? Perquè llavors hi ha moltes quadres privades i m'imagino que les visites i coneixes també
muchos
una mica...
Molts tipus de cavalls.
Molt bé. Molt bé. Toni, fent així una mica d'abans, què podem destacar de les carreres d'aquest diumenge passat?
Bueno, aquest diumenge hi va haver-hi un parell de sorpreses. Hi va haver-hi quatre carreres amb bones velocitats i un parell de sorpreses. Una d'elles va ser en Velocípeda del Sol, que corria la primera carrera a 2.150 metres. Va fer primer. La setmana abans el havien distanciat i aquesta setmana va fer un primer a 1.28. Segon va fer en Jerry, que va fer segona 22.4. Tercera, única de Virt, d'an 25 metres, va fer 1.23.6. I quart, a l'UMR, a 25.8. La segona carrera sí que va fer-hi una sorpresa aquí, perquè en Aloca Quint, un ego de les quadres Hermano Cívico, duia 4 o 5 distanciats, a pesar que ella tenia molta qualitat, i no la comptàvem dins els pronòstics, i diumenge va guanyar un temps de 1.18.6. Segon va fer en Estel Dauba, que a pesar de trobar un poc d'embolic faltant 800 metres, encara va aconseguir fer de nou, va fer segona de 9.0. Tercer, Nol de Torrella, a de 9.3. I quart, va fer en Oliver CG, a 19.5. A la tercera carrera va guanyar en Ovalia, que sí que era una de les favorites, la posàvem aquí. Va fer 17.3. Segon, va fer l'única ego nacional que corria contra aquests cavalls, que era Urania de Font, amb un bon registre de 1.17.4. Tercer, en Gabriel, un cavall debutant italià, que va fer tercer a 1.17.6. I quart, en Arlen ZN, que va fer quart a 17.4. Llavors, a carrera estel·lar, de favorita dàvem a Meriem, i no mos va fallar. Va fer primer a 1.17.5. Segon, a un màgic de Lupin, que no el posàvem, però mira, va sortir molt ràpid i va fer segon a 17.6. I tercer, un cavall nacional que... Crec que si els darrers metres hagués pogut sortir, inclús hagués provat de dar un susto a una Meriem, que era una Odin Black GS, que va fer tercer a 17-7. Llavors, quart va fer en Quick Williams, que aquest l'havien posat de segon, i va trobar un poquet de mala carrera i només va arribar a fer quart a 17-9. Mm.
Molt bé. Gemma, ¿cómo tenemos la tropa? Yo no sé exactamente.
Bien.
Sí.
Estoy contenta.
Que había muchos caballos distintos, ¿no? Mm-hmm. Ahora mismo, dentro de las cuadras ibicencas, en el hipódromo se ve, ahora lo estaba comentando Tony, pues habla de caballos nacionales, caballos italianos, caballos franceses, últimamente italianos, parece que son los que se han incorporado nuevamente, ¿no? Bueno, ¿cómo están las cuadras, los caballos? ¿Están
en
bien
general,
cuidados?
En general,
sí. Hacemos hoy una introducción y después iremos conociendo un poco más tu trabajo, pero haciendo así hoy una introducción.
Muy bien, la verdad que yo estoy muy contenta. Los propietarios de Ibiza son bastante cuidadosos con los caballos. Uh-huh. Vengo de Murcia, de un sitio donde Andalucía, Murcia, los caballos viven en cuadras. El trabajo es muy duro aquí. Yo tengo clientes que sus caballos viven en el campo, tranquilos, felices, retirados, son capaces de mantener un caballo alimentándolo sin que le dé nada a cambio, simplemente porque le quieren. Y esto para mi trabajo está muy bien, porque son propietarios que se preocupan mucho por los caballos y que si les pides que les cuiden te responden y lo hacen. En el hipódromo sabemos que son caballos de deporte, son caballos que se buscan para que corran carreras, pero también no tengo queja. Hay de todo, hay caballos más explotados y caballos más cuidados. Pero en general estoy contenta.
Estás contenta de que la gente tiene un buen trato, diríamos, una buena relación, ¿no? Caballista-caballo. Bueno, en este caso, si nos centramos un poco en los caballos de competición, decíamos que son caballos altamente preparados, me imagino que también que necesitan un cuidado muy especial y a la vez de cuidado especial, un cuidado muy especial de alguien como tú también, ¿no? ¿Qué diríamos, en qué consiste un poco el trabajo de un veterinario, y en este caso el tuyo, a la hora de relacionar su trabajo con el trabajo que también tienen que desarrollar ellos como, como deportistas, ¿no?
Son deportistas de alto rendimiento, por tanto tienen que estar perfectos. Si hay un poquito de dolor en cualquier sitio, botán, distanciamientos, tienen que estar perfectos. Si no, no hay resultados. Entonces, los propietarios del hipódromo son muy cuidadosos y enseguida que hay algún fallo lo detectan y enseguida te están llamando. Caballos de trote es complicado porque a la mínima que haya un dolor muy leve que cuesta a veces verlo, ya están fallando y te puedes volver loco buscando. Pero bueno, si lo solucionas, la semana siguiente gana la carrera.
Gemma, ¿cuál es la lesión más clásica, diríamos, más habitual en caballos de carreras?
Extremidades, ¿no? Extremidades, ligamento suspensor, tendones, articulaciones, de la rodilla para abajo.
Y eso necesita además una atención muy especial. Al ser caballos de carreras, diríamos, caballos deportistas, pues me imagino también como cualquier otro deportista, pues necesita pues una atención, diríamos, por parte de quien le cuida, pero también por parte de quien le asiste, muy especial de cara a su más inmediata recuperación posible, ¿no?
Esto es. Hay veces que hay discusión con los propietarios por el reposo que el veterinario pide con los resultados que el propietario espera del caballo. Tiene que ser un equilibrio.
Y después, a nivel de alimentación, a nivel de, diríamos, si lo asociamos con el deporte, a nivel de entrenamiento, ¿no?
Es decir, la alimentación es de lo más importante, muy importante. Y en Ibiza tenemos limitaciones.
Limitaciones en cuanto a la posibilidad de obtener comida adecuada.
Alimentos más caros, hay épocas del año que se acaba el forraje o se acaba el heno y no hay. Y tú puedes decir a un propietario que lo ideal es que coma esto, pero si no hay, no hay. Entonces tenemos que adaptarnos.
Gemma, el hipódromo, donde sería el punto neurálgico, ¿no? Donde realmente, aparte del cuidado semanal que requiere un caballo, después llega el momento de la carrera, el momento, bueno, creo que me dijo Tony Bennett que hay caballos que se mantienen siempre en el hipódromo y hay otros que no, que están en cuadras privadas o en casas privadas, ¿no? ¿Están las condiciones necesarias? Es decir, ¿reúne las condiciones para poder afrontar los cuidados, el mantenimiento, las carreras? ¿Estamos en condiciones?
El hipódromo necesita ayuda, porque este es un deporte típico de aquí. Tenemos que todos ayudar a que esto funcione. Se ha quedado estancado y necesita reformas, necesita instalaciones. Tenemos que luchar todos porque esto aguante y mejore.
A nivel sanitario, diríamos, a nivel de veterinario, ¿no? ¿Hay algún peligro ahora mismo en el hipódromo?
Sí, sí que hay, sí que hay.
¿Cómo cuáles?
Pues el agua de las duchas es sucia, esto es lo primero. Si tengo que lavar una herida, tengo un problema. Las cuadras son muy pequeñas, se ensucian enseguida. Y bueno, limitaciones de instalaciones.
De espacio, diríamos, de espacio, me imagino, de condiciones
para
poder...
Hay sitios donde mejor no entrar por si se cae algo.
Falta també de falta de manteniment, diguem, de quadres, no? De neteja, de que s'enduguin els fems regularment quan toca, de que hi hagi una desratització, diguem, que no hi hagi tantes rates i coses per allà enmig que no miren d'arreglar-ho. I llavors, pel cavall, el que sí que seria molt important seria poder tenir uns paddocks on allà els cavalls poguessin estar mullats unes certes hores, que poguessin caminar lliurement, que es... La part interior de la pista seria ideal, però que de moment no es fa res i van passant en llargues. I ens havien promès que en uns mesos n'hi hauria i, no, i segueix això aturat. I no tenim cap part.
Tu relació professional, diríamos, con ellos, viene a través també del món privat o institucional?
No, de sus caballos.
No, digo tu relación veterinaria, diríamos. ¿No perteneces a ninguna institución?
No, voy por mi cuenta.
Por tu cuenta.
Y cuando me llaman del hipódromo, voy al hipódromo. Cuando me llaman por un burrito que vive en la montaña, voy
vas al burrito. No, porque no sabía exactamente tu relación profesional hacia dónde estaba dirigida. Bueno, en cualquier caso, hablábamos ahora del hipódromo, hablábamos también de la preparación, del cuidado, hablábamos un poquito de todo esto. Vacunaciones, me imagino que todo esto está bien, controlado, al día, no hay ningún tipo de problema presente y futuro ahora mismo dentro
del mundo. El tema de los caballos de carreras del hipódromo son bastante
cuidadosos,
constantes,
¿no?
Con esto. No hay que...
Muy bien, Gemma, no sé si te quieres quedar hasta el final. A nosotros, encantados de que estés aquí, de que estés pues con nosotros y de que en definitiva participes también si quieres, ¿no?
Muchas gracias.
De todos modos, aquí está tu sección. Cada vez que puedas venir los miércoles tendremos a Gemma Soto para que nos hable del mundo veterinario de los equinos, de los caballos.
Muchas gracias.
Joan Cívico, ara sí. Anem a conèixer aspectes de l'associació, de la delegació federativa. Quina relació teniu ara mateix a nivell associació, en su consell? Quins acords teniu en quant a l'hipòdromo? Com funciona ara mateix els acords que hi ha establits, si és que n'hi ha?
Bueno, en principi, l'hipòdromo, com molt bé ha dit la Gemma, pues necessitava uns arreglos i tal. Això no dependeix de nosaltres, de l'associació, perquè això eren uns duros que havien d'arribar de la comunitat europea i, bueno, i això, entonces, el que és qüestió del que ha dit en Benet, de paddocks i tot això, pues ells estan, supos que, supeditats a rebre aquestes subvencions. Con lo qual, l'associació, poca cosa té que... Vull dir que nosaltres estem a la seva...
A expenses del que diguen els propietaris.
Exactament,
perquè en realitat...
En definitiva, els propietaris de l'hipòdromo els consell. Vull dir que nosaltres o explotem com som els que organitzem les carreres a Eivissa, però, clar, nosaltres hem d'anar de la mà del consell. Vull dir, nosaltres no mos podem ni plantejar pues, remodelar res perquè no, tampoc no estan capacitats. Vull dir,
Joan, el dimecres passat parlàvem que l'hipòdromo, quan es va inaugurar, l'hipòdromo de Sant Rafel, es podia considerar com un dels millors hipòdromos de trot d'Europa. Parlaven. Evidentment, això ha anat canviant, la situació és que han canviat els propietaris, ha passat d'unes mans a unes altres, hi ha unes responsabilitats ara que es volen o no assumir i s'ha arribat a plantejar, crec jo, en algun moment, la necessitat de poder vendre o de poder buscar una concessió per aquesta instal·lació. Què n'hi ha de tot això?
Bueno, en principi, el que era en qüestió de concessió del que és l'hipòdromo, això perquè com que se trata d'un edifici públic, pues això, per fer-ho com manes a llei, s'hauria de treure a concurs per veure qui era que se quedava, el que és l'explotació de les quadres, dels bars i de la pista. Bueno, això encara de moment no tenim res clar. Perquè
però hi ha voluntat de fer això, sí o no? El que us han explicat?
Jo vull pensar que sí. Nosaltres hem demanat avui o ahir, crec que va ser, avui, una reunió amb el seu president del Consell, amb el seu conseller amb en Vicent Roig i també amb el seu amb en Jaume Comas. Doncs nosaltres volem saber fins on podem arribar, què és que podem fer, i bueno, i a partir d'aquí, pues, sí, jo puc adelantar que hi ha una casa d'apostes que està interessada en l'explotació de lo que és les imatges a l'exterior, però tenc constància de que si tot va bé el dia 20 o 25 aquesta gent seran aquí. I bueno, entonces, en principi, pues, nosaltres tenim els drets d'imatges concedits per Consell i bueno, i mos assessorem a parlar d'aquest tema.
Molt bé. Aquesta empresa, que penses que és una empresa italiana d'apostes, que es diu Icibet, alguna cosa així, no?
Exacte.
Estaria interessada en què? En su tema d'apostes o en su tema de poder explotar algú de Cipodrom?
No, a veure, nosaltres el primer que hem de fer és rebre'ls, saber que són les seves idees. Ells el que ens demanàvem en principi era que volien treure les carreres exterior a lo que és a Itàlia per ser apostador italià. Claro, què passa aquí? Que entonces nosaltres havíem de ser propietaris o per almenys tenir concedits els drets d'imatges, cosa que ja vàrem el consell ens ho va concedir. Entonces nosaltres el que hem de fer és pues, reunir-nos amb aquesta gent i saber quines són les seves intencions, com ho volen fer i de quina manera ho han de plantejar, perquè, clar, nosaltres ara mateix estem en saigua en escoll pel l'ancla. Vull dir, no...
Pendents una mica de quina siga la projecció que se li vulgui dar per part dels consellers i podrem, pendents de que si hi ha o no alguna entitat de fora que estigui interessada en voler algun tipus d'explotació de l'hipòdrom i pendents, en definitiva, que si és una concessió sobre a veure qui estaria interessat en poder explotar o no l'hipòdrom. Una mica amb aquestes línies estava ara mateix, no?
Sí, bueno, nosaltres, potser si nosaltres podem explotar el que és, o per lo menos concedir-nos, no, a veure, nosaltres necessitem un ingrés, perquè si no és que és impossible fer carreres. Ja fa 3 anys el Consell ja no mos ha dat cap subvenció, però sí que tenc que dir-ho i s'ha de dir, és que han rebut ajudes, ajudes, obrim-nos portes per part del Consell i això és de
cap a sponsors,
cap a sponsors, exacte,
entitats altres... privades.
Sí, no? Això jo ho tenc que agrair-ho perquè és que és així, vull dir que no és d'una altra forma. Però, clar, nosaltres... han de poder fer el que és un planning un poc adelantat, perquè, clar, hi ha gent que vol comprar cavalls, no saben si n'han de comprar o no, vull dir, és un poc en ulls tancats.
Que estem ara mateix una mica allà ens interrogant del que passarà,
sí,
no?
Sí, exacte.
Els prèmits i les col·laboracions de la pròpia Federació Balear, de la seva participació, diguéssim, en algunes de les carreres d'aquí, això està lligat, no està lligat, no n'hi haurà, com està?
Sí, bueno, per part de la Federació, cada any ens donen una subvenció. La veritat és que no és gaire cosa pel que ells manegen per Palma. Nosaltres amb això no tenim ni... És molt poca cosa, perquè aquí és un cavall de carreres costa més de mantenir, més de tenir que a Palma. I, clar, és que els premis són molt petits. Nosaltres si ens donen 22 o 3.000 euros, amb això no ens donen ni... Vull dir que és impossible seguir amb aquesta... Nosaltres si no ens donen... De 90-100.000 euros, més o menys, cada any...
No es pot arribar, no?
Hombre...
Només hi ha que puntualitzar una cosa, és que diumenge, dissabte passat, es va fer una diada a l'Hipòdromo de Son Pardo. Només en una de les carreres hi havia 12.000 euros en prèmits. En una, només. Quan en altres, perquè m'ho donguin 12.000, com aquell que diuen, com diuen Joan, a vegades hem de plorar i tot, i pagam els mateixos sous de la llicència que ells, pagam les mateixes multes que ells, les mateixes sancions...
De totes maneres, si podrem a Son Pardo, està regit per el Consell de Mallorca.
Sí, bueno, si podrem a Son Pardo, està explotat per l'Institut Típic, que és una empresa que pertany al Consell. I, bueno, tampoc, a veure, el que és l'obligació de l'Institut Típic és abasteixer ells de duros per fer carreres. La federació els hi aportarà una certa quantitat de duros, però, clar, també és més elevada, moltíssima més elevada que no el que tenim nosaltres.
Vosaltres teníeu un sponsor que crec que us dava uns 30.000 euros, era de C10, la discoteca de C10. Enguany està previst que existeixi la mateixa col·laboració o no?
No, a veure, nosaltres des d'aquí sí que hem d'agrair en Cito, que és el propietari de Sadeu, que mos va, en el seu moment mos va ajudar en 30.000 euros, que mos va salvar, com aquell que diu, la vida. I bueno, estava amb les penses de que es tornés a renovar, El que passa que, bueno, hem de tornar a parlar, hem de tornar a seure i veure que, en quin acord arribem.
Sí, que no hi ha res, no hi ha res tancat, de moment.
No hi ha res tancat, ni res perdut, ni res guanyat.
Vale. I el Gran Premi Nacional d'Eivissa com està? Perquè això també pareix que està allà en la corda fluixa.
Bueno, però el Gran Premi d'Eivissa, jo, la meva preocupació número 1 és que faltin cavalls per poder fer aquest Gran Premi com han fet cada any. Vull dir, sponsor en tenim, per esponsoritzar el que és el Gran Premi Nacional. Ara, el que sí que estic veient és que hi ha una manca de cavalls d'aquesta edat, d'espotos del Gran Premi. Veig que no hi ha massa cavalls ara mateix, en aquest moment. Espero que pel mes de desembre, que està fet pel dia 15, pues puguem tenir un programa que, anem a veure, no anem a demanar 14 cavalls, però tampoc no es pot fer un Gran Premi amb 4 cavalls. Uh-huh. És que això no...
O sigui, ara mateix a Eivissa el que hi ha són 4 cavalls.
Per poder Hombre, fer... jo ara comptant exactament, no sé, però vaja, gaire més de 5, per dir alguna cosa, m'acosta... I m'he de posar a pensar per saber on són, m'entens? I el que no està bé és demanar... Vull dir, anem a fer el Gran Premi perquè se'ls mereixen tots els potros, per això luxam, però fer un Gran Premi amb 4 cavalls, pues això no, per jo no està ni molt menys.
Joan Cívico, tu dèiem ets esportista, a més ets corredor. Com li deies als corredors?
Jockeys.
Jockeys. Jockey i delegat federatiu, com dèiem, no? I tens aquesta doble responsabilitat, no? De guanyar les carreres, però a la vegada també d'organitzar-les i de tenir-les... en borda. M'han fet arribar algunes queixes respecte als comissaris aquesta temporada, no? Que es veu que s'equivoquen molt, bueno, com els àrbits clàssicament també s'equivoquen molt, no? Però què hem de fer amb això? Hi ha molta protesta, no? És una cosa salvable? Es pot arribar a arreglar? O com està aquesta situació?
Mira, partiguem de la base que tot àrbit, sigui de futbol, de cavalls, de qualsevol esport, sempre està en el punt de mira de lo que és aficionat o esportista. Jo te puc adelantar que vaig estar un any de comissari, vaig estar damunt el cotxe, de baix se veu les coses d'una manera, quan ets damunt el cotxe se veu d'una altra, allí, com que tampoc no tenim els materials com per dir anem a fer això, ara m'he equivocat, ho puc ratificar, vull dir, són coses que ho has de fer mil·lèsimes de segon. Si no estàs segur, ho has de deixar córrer. Si estàs segur, has d'actuar. Vull dir, te pots equivocar, llavors pot entrar la malícia, la gent pensa que això ho has fet perquè tal, perquè qual, vull dir, aquí se pot especular en tot. La veritat és que nosaltres, en tema comissaris, sempre hem estat molt, molt deficients i realment estem en l'oposat. Vull dir, no tenim comissaris, ningú vol ser-ho, ni siquiera pagant. Jo m'he vist en l'obligació de cridar a la federació i m'han enviat que m'han enviat, diguem, els comissaris cada setmana, però la primera setmana pues, mos va costar una sèrie de duros a l'associació i tampoc no podem assumir un gasto cada setmana per venir un home de fora que tampoc no m'avora. La gent se pensa que perquè és mallorquí ja ho fa perfecte, i no és això. Ja. Això me fa un poc de ràbia, perquè és que els mallorquins també s'equivoquen, i molt. Vull dir que... No, és que...
Que els expliquen alguns altres esportistes, exactament. No? Amb alguns altres esports.
D'aquí també podríem fer una crida, no? En els aficionats de trot o això, que si hi hagués ningú, com ha dit en Joan, sabem que és deficitari, ara és un tu de comissari, si hi hagués ningú que es volgués presentar voluntari, de fer-s'hi, vull dir, que trobàs que ell podia millorar-ho i pujar damunt el cotxe, pues,
però endavant.
Les portes estan obertes perquè endavant hi ha els comissaris i que
s'hi posi. Per la meva part pot venir qui vulga, es pot presentar qui vulga, jo per jo encantat, siga qui siga, jo no tinc cap problema ni un, vull dir que jo tot el que sigui col·laborar i apoyar i això, vull dir que per jo, endavant. És que vulgui venir, està obert.
Toni Bonet, hem de parlar de la carrera que ve perquè els temps, és que pareix mentida, però llavors us falta temps per tot, no? Sí, però els temps... s'està acabant. Tenim carreres diumenge que ve o no?
Sí, tenim carreres, quatre carreres bastant bones.
I els ha comentat molt ràpidament?
Sí, els ha comentat molt ràpidament. Bueno, tenim la sort que estan patrocinades per l'Ajuntament de Sant Antoni. Hi haurà trofeus en el primer classificat de cada carrera per mort de les festes de Sant Rafel. Bueno, la primera carrera corre de número 1, sortiran Ironline i Alès, de número 2, Voyage in the River, i de número 3, Nalur MR, tots a 1.700 metres, de número 4, Núnica de Birt, a 1725, de número 5, Espírit del Sol, número 6, Gerri, i número 7, un Sol CR, a 1.750 metres. En aquesta carrera, per jo, un dels favoritos serien un Sol CR, que és un cavall que ha demostrat que és un poquet superior de categoria en aqueixos. Llavors podríem posar de segon tant en Gerri com en Espírit del Sol, i podria entrar de tercer, tant podríem fer també en Voyage on the River o en l'UMR, que són dos cavallers que si no fan un vot això també hi seran.
Molt bé, anem a segona.
Llavors, la segona, corda número 1, Naudete de L, 1.700, Morning Melody, de número 2, de número 3, Old de Torrella, de número 4, Sin Sansuk, de número 5, Titans Victory, de número 6, Oliver CG, i de número 7, Naloka King. Se crea 1.700 metres, i aquí la favorita, si no falla, és Naloka King, segur que va guanyar diumenge passat. De número de segon, jo crec que posaria en Oliver CG, i de tercer, Namernic Molody, i podria també entrar Nol de Torrella en aquesta carrera.
Molt bé, anem a la tercera.
La tercera carrera, de número 1, Mabel, de número 2, Negligente Gual, de número 3, Narlen ZN, de número 4, Novalia, de número 5, Gabriel ZS, de número 6, Quick Williams, i de número 7, Opium de Giorno. Aquí el favorito per jo és de Novalia, una altra vegada. De segon, podríem posar Quick Williams o en Gabriel ZS, i de tercer, jo crec que aquí també en Gabriel ZS o Negligente Igual seria un dels cavalls que podrien entrar-hi.
Molt bé.
I anem a la quarta, aquí de número 1 Líder de la Dil, de número 2 Fire Borgi, de número 3 Internet B, de número 4 Mary M, de número 5 Odin Black, de número 6 Nou Màgic de Lupin, i de número 7 Uncle Jim. Aquí és favorito per Jorna Mary M, un ego que crec que els és superior. Llavors, aquí ja està mansaduda, ni Internet B és un cavall que podria guanyar aquesta carrera, però fa molt de temps que no cor, el posarem de segon o tercer, i llavors no ens hem d'oblidar dels dos cavalls nacionals que hi ha, que és Nodin Black GS i Nuncle Jim CS, que si la carrera la fan com diumenge passat, crec que poden entrar en els tres primers.
Molt bé, i d'això les carreres d'aquest proper diumenge, que comencen a quina hora?
A les 12 del migdia.
A les 12 del migdia, tots els aficionats que vulguen, ja ho saben, a veure si aconseguim tornar a animar una mica la gent, Joan?
Això mateix, nosaltres fèiem el que podem dins les nostres possibilitats i bueno, de moment a voltes ens fallen un poc les forces i les ganes de fer, però bueno, ja mirarem de tirar endavant.
A veure si amb aquest programa també li aconseguim dar una empenta.
Exactament.
A sa cosa. Anem tancant, Toni, Benet, i fèiem la ferradura. Començam sí, cada setmana aquesta d'or, de plata i rovellada.
Sí, traurem aquesta nova secció per veure si animar un poquet l'assumpte. Es tracta de tres ferradures, hi haurà la ferradura d'or, la ferradura de plata i la ferradura rovellada.
Vinga, i donem-me en Sador.
Qui és el millor? Sador aquesta setmana tocarà dalt-la a les quadres Hermano Cívico, pels tres primers que van aconseguir.
Joan, això però és que has vengut aquí a espitjar, eh?
No ha vengut a espitjar, és veritat. Diumenge ho va aconseguir.
No he vengut a pressionar.
Molt bé.
Llavors, la de plata la daran compartida, perquè hi va haver dos cavalls nacionals que es van lluitar contra importats. Una part serà per Urània de Font, que va fer segon o 17 a una carrera, i l'altra serà per Nodin Black GS, que va fer tercer a la carrera estel·lar. També molt bon registre.
I anem a la ferradura rovellada, qui és que és dos càstig?
La ferradura rovellada aquesta setmana també serà un poc compartida. Faltant 800 metres hi va haver un manador que va fer un poc una mala maniobra, era el manador de Nol de Torrella, que va cuidar causar un accident, du part amb aquesta ferradura rovellada per aquesta mala maniobra, i l'altra part per jo és un poquet, encara que sàpiga mal tocar-la en els comissaris, perquè aquesta acció va passar davant ells i no la van veure i no van treure cap distanciament de cap cavall.
Bueno, si falta els aparatos necessaris, bueno, que deien Joan Cívico. No?
La compartim, la fèiem així compartida.
Toni Benet, que moltes gràcies, que tornem dimecres. Dimecres que ve a Palau de Trot, sí. I en aquest programa aquí a Ràdio Èxit. Joan Cívico, gràcies per acompanyar-nos i esperem que no sigui la darrera vegada que vinguis.
Espero que no, molt agraït.
Gràcies i fins una altra.
Gràcies.
I a tots vostès, gràcies també per estar aquí en aquest temps de Trot d'Èxit. Tornem dimecres que ve a Ràdio Èxit per parlar de trot aquí en el seu espai a partir d'ara cada dimecres. Molt bones tardes.
Ràdio Èxit 106.4 FM.